Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 15 de juliol, en què l'actualitat passa avui pels esports. Així celebrava la gent a Sant Fusteret, a Palma, la final del partit de la selecció a nit passada. Espanya va guanyar i jugarà la final del Mundial a Nova York. La selecció espanyola va guanyar, per tant, 2-0 a França i jugarà diumenge la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. El primer gol va arribar de penal, l'autobassa Mikel Oyarzábal, penal al minut 21, i el segon va ser obra de Pedro Porro al minut 57. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya sabrà contra qui cercarà la que seria la segona estrella, contra qui vol aixecar el segon títol mundial de la seva història. Anglaterra i Argentina seran els que cerquin el bitllet que falta per aquesta gran final, i ho faran quan siguin les 9 del vespre, sigui contra els anglesos o els argentins. Els espanyols tenen una cita amb la història diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre a Nova York, on esperen proclamar-se per segona vegada campions del món de futbol.
Aquesta és la notícia del moment. Ara per ampliar amb la resta de titulars del dia. Ja està extingit l'incendi a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, amb un poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones van haver de ser desallotjades per precaució, i això va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu.
En total, més d'una quarantena de bombers forestals i mitjans aeris. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, demana precaució.
Sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis declarats ahir de matinada a les muntanyes de Bunyola. Se sospita que els focus haurien estat provocats per una mateixa persona, ho explica el regidor Juan Antonio Riera.
Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí.
La Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu.
Dels arrestats, 92 han estat agafats infraganti. Els agents destaquen que la majoria de detencions són carteristes. Destaquen les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, i enguany per primera vegada també romanesos. Asseguren que els seus compatriotes confien més en ells.
Los turistas de Países Bajos, pero también de Alemania, son muy, muy contentos con nosotros y con la colaboración, ¿no?
I d'aquí unes hores, atents, perquè es presenta la nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra d'una primera casa als joves residents a les Illes Balears.
Serà d'aquí 3 horetes a les 11. Va ser un dels principals anuncis durant el debat de política general de l'octubre passat, una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el seu primer habitatge. Com dèiem, avui se'n donaran a conèixer tots els detalls.
I avui capvespre també està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a Mallorca, a la planta de Sant Reus.
Que arribaran al port de Palma aquesta pròxima matinada, desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions cada dia procedents de l'abocador de Canaputxa, i després seran incinerats.
I ja hi ha reaccions a la decisió de l'Audiència Provincial de Badajoz, que ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa.
El tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contratació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques. Per la seva banda, el socialista Patxi López titlla la condemna de barbaritat, mentre que la popular Esther Muñoz recorda que ningú ha d'estar per damunt la llei.
Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez.
Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas.
I pel que fa al temps, avui s'activen els avisos taronges per calor a l'interior i nord i nord-est de Mallorca. També avisos grocs a la resta del territori. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i amb un augment en el termòmetre a totes les illes. Això sí, a causa de l'efecte del vent que bufarà de component sud, serà al nord de cada una de les illes on es donaran les màximes més elevades. Esperant que entre el centre i nord de Mallorca puguen fregar el llindar dels 39-40 graus de temperatura màxima, mentre que en el nord d'Eivissa podran situar-nos entre els 37 i 38 graus. En canvi, a les zones més exposades al vent i també a Menorca, el termòmetre serà lleugerament inferior, però també farà molta calor en aquests indrets. En el cel tornarà a estar ben enterbolit a causa de la pols en suspensió, que encara ens acompanyarà un bon grapat de dies més, i d'altra banda tindrà molt poques complicacions a la mà. Ara mateix tenim a Mallorca 26 graus a Vilafranca, 28 a Andratx i 29 a Son Servera. A les Pitiuses, 26 graus a Santa Gertrudis i 28 a la Savina. I a Menorca, 26 graus a Cala Morell i 27 a Maó.
Són les 8 i 5 minuts, temperatures, per tant, ara que ja superen els 25 graus a molts de llocs a les Balears. Rafa Andreses, el control tècnic, i Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastrem i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ja han extingit l'incendi a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, amb poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones van haver de ser ahir desallotjades per precaució i el foc va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu, més d'una quarantena de bombers forestals i mitjans aeris. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes.
I en un primer moment es va declarar el nivell de gravetat potencial 1 perquè hi havia perill per la població i els habitatges. El focus va començar a Sant Josep, entre Sant Agustí i Cala de Bou, a l'altura del restaurant Sa Soca. Passades les 5 del capvespre, hi va anar el Donau per estabilitzat i finalment el varen extingir a les 7 i quart. Les persones que varen ser desallotjades per la proximitat dels seus habitatges al foc varen poder tornar-hi ahir mateix. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, diu que de moment se'n desconeixen les causes, alhora, però, crida la precaució de tota la població en un dia en què el risc d'incendi forestal s'ha estès a més municipis de Mallorca i d'Eivissa.
Sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor. La gente se conciencia un poquito más de que es verdad que hay un peligro real y normalmente, pues luego, por suerte, se suele estabilizar y pasamos el verano un poquito con menos incidencias, ¿no?
L'incendi va començar a les 4 del capvespre, va obligar a tallar el trànsit de la carretera entre Sant Josep i Sant Antoni perquè els equips d'emergències poguessin fer-hi feina. L'Ivanat va treballar a la zona amb 3 mitjans aèries, 2 autobombes, 21 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. En les tasques d'extinció també hi participaren, ho sentíem, bombers d'Eivissa amb diversos efectius.
També a Eivissa, la hipòtesi que pren més força en l'incendi a un infrahabitatge que es va estendre a Ses Feixes de Talamanca és l'ús d'un fogonet de cuina. A la policia local ja ha identificat a 3 persones. I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis declarats ahir de matinada a les muntanyes de Bunyola. Se sospita que els 8 focus haurien estat causats per la mateixa persona. Tots han quedat en petits conats, excepte el que s'ha registrat a la zona de Sant Creus, que ha calcinat mitja hectàrea de pinar. La pitjor part se la va endur el municipi de Bunyola, però també s'han registrat diferents focus a Lloseta i a Alaró. El regidor de Bunyola, Juan Antonio Riera, reforçava la hipòtesi d'un incendi provocat, o de diversos incendis provocats pel mateix autor.
Algú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de que algú que aposta li ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Això ha estat d'un dels 3 de matí.
I el Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern per reduir precisament aquest risc d'incendis.
Les actuacions varen començar a Formentor i ara continuaran per la zona de Bunyola, precisament, on es faran netes 4 hectàrees i també a l'Aró. El president de l'Institució Insular, Llorenç Galmés, fa una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions, sobretot durant els mesos d'estiu davant les altes temperatures i la manca de pluges.
Aconseguirem, amb aquesta ajuda, fer net més de 140 hectàrees de tota la serra de Tramuntana. Tinguem present que la serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la serra.
Per dur a terme aquesta neteja i sanejament, el Consell disposa d'1,8 milions d'euros procedent de l'impost de turisme sostenible. En concret, a Bunyola se n'hi han destinat 60.000 euros.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i 10 minuts, parlam d'inseguretat perquè la Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i també altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu, que es du a terme cada any. De les persones arrestades, 92 han estat agafades infraganti.
El servei es reforça a l'estiu per mor de l'increment de població que tenen aquestes zones durant la temporada turística. Destaquen les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos i enguany per primera vegada també la policia romanesa, que col·labora en matèria d'investigació. Els agents destaquen que la majoria de detencions són carteristes. És Francisco Javier Santos, inspector en cap de la Policia Nacional.
Turismo de excesos, de quizás turistas pues que no entienden una forma de ocio adecuada, a lo mejor hay un exceso de alcohol y falta de horas de sueño, a ya ayuda o intervenciones en las que ja tenen que intervenir i ja se produce detenció de persones que han cometut un delito.
I la detenció a Eivissa de l'activista multimilionari pro-palestí i ciutadà dels Estats Units, James Cox Chambers Jr., ha causat una onada de reaccions que en reclamen l'alliberament. Una quinzena de persones es van concentrar ahir vespre als jutjats d'Eivissa per protestar contra la possible extradició als Estats Units. Els convocants denuncien que és una persecució política pel suport de l'activista a projectes solidaris en Palestina.
Nosotros pensamos que lo que tiene que hacer es darle asilo político y evitar a toda costa que pueda ser extraditado a Estados Unidos.
Pedimos que liberen a Fergie Cox porque no es, ha hecho nada. ¿Qué ha hecho? Ha hecho solidaridad, mucha solidaridad. Pero aquí lo más hace bien, lo peor te tratan.
I també hem de destacar que ha quedat en llibertat provisional els dos homes detinguts a Serenal de Palma per una presumpta agressió sexual amb submissió química a una companya de pis. El jutge els ha imposat mesures cautelars i no es poden acostar a la víctima ni tampoc comunicar-se amb ella.
Així és, la denunciante és una jove de nacionalitat alemanya que havia arribat feia poc a l'illa per fer feina durant la temporada d'estiu a la zona de Serenal, on compartia pis amb els dos arrestats. La dona va denunciar que una nit va sortir amb ells i va perdre el coneixement, per la qual cosa gairebé no recordava gairebé res de l'endemà del matí. La Policia Nacional els va identificar i finalment detenir.
I han identificat diversos menors presumptament implicats en l'agressió d'un altre menor a les portes d'un institut de Palma.
La Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional du a terme la investigació per esclarir els fets després de la publicació d'un vídeo de l'agressió difós a través de les xarxes socials.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 13 minuts. Les patronals del petit comerç insisteixen i demanen de nou la regularització dels períodes de rebaixes per tornar al sistema antic, el de tota la vida, que marcava quins eren els períodes de descomptes a l'estiu i també a l'hivern. Ells han acordat iniciar-les ara, pràcticament 3 setmanes després que les grans superfícies.
Segueixen la proposta de Fedeco per intentar vendre primer la roba de temporada sense descomptes. Pedro Miró és el vicepresident de Fedeco.
Així tot han sortit 2 setmanes o 3 més tard que les grans superfícies, però pensant que és lo necessari per al petit comerç.
Tant a Fedeco com Pimeco, però, tornen a demanar la fi de la liberalització de les rebaixes. És la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.
Tenim molt poc marge de poder vendre en preu normal, perquè cada vegada s'adelanten més les rebaixes. I a part que ja no té gaire credibilitat.
Mentrestant, els ciutadans asseguren que compren més per necessitat que pels descomptes, això sí, vigilant que la despesa no es descontroli.
A vegades sí, a vegades no, dependeix. Si us ho necessit, sí que espero a vegades.
Jo no, jo sí tenc que m'estir un vestit, tenc que m'estir un calçons, no vaig allà a veure... No.
La millor manera d'estalviar és comprar quan ho necessites. I si està en rebaixes bé, i si no, si ho necessites també t'ho vas a comprar.
I atenció també, perquè ara parlant d'uns altres descomptes de la campanya de bons de producte local de la Conselleria d'Agricultura. Ja s'han exhaurit més de la meitat dels cupons previstos, en concret el 55%, i això suposa unes vendes de més d'un milió d'euros. Cristina Tomàs.
Qualsevol persona que compri un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya de bons de producte local pot aconseguir un descompte del 50%. És una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura per fomentar la compra d'aliments i productes agraris i ramaders produïts a totes les illes. Hi ha en total 139 establiments adherits arreu de les Balears, 39 més que l'any passat, i a Menorca es pot aconseguir el descompte dels bons a 11 establiments.
Bueno, està molt favorable, ha vingut molta gent de Mallorca, sobretot, i i ha anat molt bé.
Aquí no van tenir temps. Va sortir un dilluns, sis dimecres de matí ja els havíem acabat, si no van tenir temps. Però sí que els locals és una gran iniciativa per ajudar-nos a promocionar i a donar a conèixer el producte local d'aquí.
Des de la Conselleria consideren que en un moment d'incertesa econòmica, a causa especialment dels conflictes a l'Orient Mitjà, aquests bons són de gran ajuda tant per als productors com també per als establiments locals. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
En dos objectius. Una, ajudar les explotacions agràries que tenen uns sobrecostos per poder facilitar la seva comercialització, però també a tota la població resident, que sí, que els preus estan més elevats, que ho paguen normalment, però és una manera d'ajudar-los.
El conseller també considera que amb aquests bons es fidelitzen els clients. La campanya es manté en marxa fins al 7 d'agost i fins ara s'han repartit més de la meitat dels bons per un valor d'un milió d'euros.
I s'ha presentat l'informe Fènix, elaborat per 6 economistes, que alerta que el model turístic de les Balears està reduint la productivitat com també la qualitat de vida dels residents. Per això diuen que cal apostar per redefinir-lo, posar límits i cercar alternatives de futur.
I tot perquè els experts assenyalen que el model actual ha funcionat els darrers anys, però que ara cal millorar-lo. És l'economista Guillem López Casasnovas, n'és un dels autors.
El que tenim és una situació en què hem crescut molt en volum, amb visitants, amb pernotacions, sobre la base de creació d'ocupació, que després hem hagut de pagar molt malament, perquè la productivitat és molt baixa. Per tant, tot el que hem de fer és, sobre els nivells que tenim ara, de mantenir-los, millorar-los, no augmentar-los.
A més, l'informe Fènix destaca que aquestes modificacions estructurals han de garantir la cohesió social i també un model econòmic sostenible en el temps. L'informe es va presentar ahir cap vespre al Caixa Fòrum de Palma.
I d'aquí uns minuts, dèiem, parlarem sobre aquest informe amb Miquel Puig, que és un dels redactors de l'estudi. I també avui parlam de la presentació que es farà a les 11 de la nova línia d'ajudes per facilitar la compra de la primera casa als joves residents de les Balears. La convocatòria desplega un dels principals anuncis que la presidenta, Marga Proens, va fer durant el debat de política general l'octubre passat, una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el primer habitatge.
Durant la compareixença, l'hostal Terminus de Palma, el conseller donarà a conèixer els detalls de la convocatòria, els requisits per accedir-hi i el calendari de sol·licituds. La iniciativa va ser anunciada per primera vegada per Proens durant el debat de política general del passat 7 d'octubre com una de les mesures més rellevants del pla de xoc en matèria d'habitatge.
Donarem una passa més i que obrirem una convocatòria de fins a 10.000 euros per la compra del primer habitatge per joves menors de 40 anys i en 5 anys de residència a les Illes Balears, per joves d'aquí.
Segons l'anunci inicial, aquest doblet s'aniran atorgant fins que s'arribi a la partida destinada, que puja fins als 6 milions d'euros. Les ajudes s'adrecen a l'adquisició d'habitatges de fins a un màxim de 382.000 euros i entre els requisits previstos hi haurà acreditar al manco 5 anys de residència a les Balears i destinar l'immoble a residència habitual i permanent.
I l'any que ve entrarà en funcionament un nou pla d'indústria amb l'objectiu de potenciar aquest sector que representa el 5% del producte interior brut de les illes. A més, més, el govern vol consensuar el pla amb la patronal i els sindicats.
I per això el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro ha proposat a les patronals, també els sindicats i altres representants del sector, posar en marxa la primera mesa d'indústria. Ha explicat que, a més de tenir en compte teixits potents com la bijuteria o la nàutica, també s'han de prendre en consideració sectors vinculats a la innovació tecnològica. El conseller vol consensuar les pròximes passes amb el sector.
Ese proceso de potenciar la industria de Baleares y lanzar ese reto de la reindustrialización para seguir creciendo, eso es importante. Se han analizado esos parámetros en el diagnóstico inicial, pero no nos hemos parado. Por eso hoy es importante esa capacidad de consenso, de diálogo con todos los que tienen algo que decir en el sector de la industria.
Aquí a les Illes hi ha 53 polígons industrials i el conseller ha dit que abans de parlar d'incrementar el sòl industrial s'ha d'optimitzar el sòl actual.
I també hem sabut que 940 famílies de les Illes han demanat acollir-se al primer programa del Xec Cangur d'ençà que es va obrir el termini dia 1 de juliol. De moment, la Conselleria de Treball té un pressupost de 500.000 euros, però si és necessari, s'ampliarà el fons d'aquest ajut. Està adreçat a infants menors de 14 o de 21 anys amb discapacitat per facilitar la conciliació de vida laboral i familiar.
La directora general de Conciliació i d'Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, s'ha mostrat satisfeta en l'acollida que ha tingut el Xec Cangur entre les famílies. Fins a final de mes es pot demanar aquesta ajuda per cobrir el cost de la matinera i altres despeses que tenen lloc durant el curs escolar.
Jo crec que el Xec Cangur nou el que ha fet és precisament reforçar això. Ja no només cobreix les despeses com abans de conciliar en cures domiciliàries. Enguany hem incorporat l'escola d'estiu, l'escampament, l'escola de Nadal, l'escola de Setmana Santa.
El programa es divideix en tres modalitats: cura al domicili, serveis durant el període escolar i activitats fora del període escolar.
Ara són les 8:21. Avui vespre està previst que parteixi d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a la planta de Sant Reus. Arribaran al port de Palma demà de matinada, desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions diaris procedents de l'abocador de Cana Putxa, que seran incinerats.
Així és, el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca es fa en el marc d'un pla pilot que es planteja inicialment per 2 anys, encara que la redacció del conveni no posa límit temporal a l'operació. Els fems hauran de sortir empaquetats en bales compactades i els vehicles han d'estar totalment precintats justament per garantir les condicions de seguretat durant aquest trasllat. Per explicar els detalls d'aquest pla, avui cap vespre hi ha una compareixença conjunta, serà a Eivissa, del conseller insular de Medi Ambient de Mallorca, Pedro Bastard, i el d'Eivissa, Ignacio Andrés, serà a l'àrea ambiental de Cana Putxa.
Tot això quan el Consell de Mallorca ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar quin és el màxim de vehicles que pot assumir l'illa d'acord amb la llei en tramitació al Parlament. El termini previst és de 3 mesos.
La institució insular ha ressaltat que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell de Mallorca el 5 de juny passat. Les aportacions d'aquest estudi seran les que s'utilitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord de ple del Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podran accedir a l'illa a través dels ports, així com el límit de turismes de lloguer.
I a Menorca, el PSOE ha demanat un pla extraordinari durant aquest mes d'agost per accelerar la limitació de cotxes durant la pròxima temporada. Pepe Mercadal, el secretari general dels socialistes menorquins.
El Partit Popular no s'ha creat la mesura de limitar l'entrada de vehicles, que no ho ha volgut fer, que ha dilatat el temps tot el que ha pogut. Ara ens diuen que pel pla d'octubre aprovaran el primer tràmit. En aquest ritme, ni tan sols l'any que ve tindrem limitació d'entrada de vehicles.
I ara vos contam una notícia que han conegut fa uns minuts, uns fets que han passat aquesta matinada a l'aeroport de Gatwick, després de l'aterratge d'emergència d'un vol procedent de Palma. L'avió ha aterrat i ha quedat bloquejat a la pista, cosa que ha obligat a tancar les pistes durant una hora. 14 vols han hagut de ser desviats a altres aeròdroms. 9 d'ells han hagut de declarar l'emergència per manca de combustible.
Així és, tot s'ha produït quan un British Airways, que havia de partir de Palma cap a la capital anglesa, anglesa ha patit una incidència a l'hora d'aterrar. Ho ha pogut fer, però ha quedat bloquejat a la pista i ha hagut de ser atès pel servei d'emergència d'aquest mateix aeroport. Finalment, ha pogut ser transportat mecànicament cap a la terminal i l'aeroport ha pogut reprendre, per tant, les seves operacions i ara ja opera en total normalitat. De moment, es desconeix la causa de la incidència tècnica.
I de, com dèiem, aquest avió venia procedent de Palma i ha tingut un ensurt important a l'hora d'aterrar a l'aeroport de Gatwick. I pel que fa precisament a l'activitat aeroportuària, hem de dir que durant el primer semestre de l'any s'han superat ja els 20 milions de passatgers als tres aeroports de les Balears, una xifra que suposa un increment de més del 2% en comparació amb els primers 6 mesos de l'any passat. Per Illes, l'increment més important s'ha registrat a Eivissa, seguida de Mahó i en tercer lloc a Palma. Així arribam a les 8 i 25 minuts, ara anam amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I reprenem, destacant la notícia amb la qual hem començat aquest informatiu. Espanya jugarà la final del Mundial. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola va guanyar 2-0 a França en una semifinal en què va ser molt superior. Un gran partit que va començar amb el gol de penal al minut 21, transformat per Mikel Oyarzabal després d'una falta sobre Lamine Yamal. Ja a la segona part, al minut 57, Pedro Porro, en una gran acció individual, feia el segon i definitiu gol. Sentim els autors dels gols de la victoria, son Oyarzabal y Pedro Porro.
Es una auténtica barbaridad, una auténtica ilusión. Cuando eres pequeño y ves todo un mundial o viajas con tu familia, como es mi caso, a ver un mundial hace muchos años, pues creo que nunca te hubieras imaginado estar donde estás hoy y bueno, la verdad que es una alegría inmensa.
Es pues un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido.
Espanya jugarà diumenge a la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. Luis de la Fuente es vol convertir en el segon seleccionador a aconseguir el títol mundial. Vicente del Bosque era l'entrenador el 2010. De la Fuente diu que és una gran responsabilitat.
Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del mundial. Es un lujo y ahí es solo para los elegidos. Y uno tiene que asimilar todo esto, allá cuando empezamos, no en esta concentración, no, allá cuando empezamos años, bueno, hace tres, casi cuatro años atrás, y con una idea, y esta idea, pues, hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí.
El rival el sabrà avui vespre. Anglaterra i l'Argentina cercaran el bitllet que falta per a la final quan siguin les 9 del vespre. Sentim el seleccionador espanyol.
Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado de dos grandes selecciones también, pero les esperamos a ambas a que le toque con los brazos abiertos.
Els argentins, vigents i tres vegades campions del món, defensaran el títol davant una Anglaterra que només té un mundial. L'ha aconseguit l'any 1966. Lionel Scaloni parla d'Espanya i de la semifinal contra els anglesos. Sentim el seleccionador argentí.
Bueno, sí, vi un ratito de España, no pude ver mucho más y me pareció justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley. Y estamos bien, con unas ganas bárbaras, una semifinal de un Mundial, con la ilusión intacta y con el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos han llevado otra vez a jugar una semifinal del Mundial.
La final, Espanya contra Anglaterra o l'Argentina, es jugarà a l'estadi MetLife a Nova York diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre. Més futbol a la segona divisió. El Mallorca ja coneix el calendari de les tres primeres jornades de Lliga. La primera serà Somos contra el Valladolid el dissabte 15 d'agost a les 9:30 del vespre. La segona jornada, el primer partit a domicili, serà a Granada el dilluns 24 d'agost, també a les 9:30 del vespre. I la tercera, a casa contra el Ceuta el diumenge 30 d'agost a les 7 del capvespre. Per cert, el Mallorca ja ha superat els 10.000 abonats. En futbol sala, la Supercopa d'Espanya, que ja tenia dates per al 5 i 6 de setembre, ja té seu. Serà al Palau Blaugrana de Barcelona. Recordem que l'Illes Balears Palma Futsal, el Barça, el Pozo Murcia i Jaén Paraíso Interior seran els protagonistes que encara estan pendents del sorteig de les semifinals. En handbol, l'handbol Eivissa ha tornat a confiar en Eugenio Tilbes per un nou projecte a la categoria de plata espanyola. L'objectiu és la permanència una temporada més i la il·lusió poder lluitar per entrar a zona de play-off d'ascens. Sentim Tilbes.
Estamos ahí un poco en limbo de la profesionalidad total, cerca de Asobal este año. Entonces quisimos hacer un poco, bueno, un año de tranquilidad, ver un poco las cosas bien, con paciencia, organizarnos bien y sobre todo intentar crecer. Como siempre decimos, un poquito a nivel de estructura de club, por lo que se está poniendo la plata, que ya prácticamente está siendo profesional como Asobal.
En handbol, posant punt final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30 ara. Repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. D'aquí a unes hores es presenta la nova línia d'ajudes al govern per facilitar la compra de la primera casa als joves residents de les Illes Balears.
Va ser un dels principals anuncis del debat de política general de l'octubre passat. Una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el seu primer habitatge. Avui se'n donaran a conèixer tots els detalls a partir de les 11 del matí.
I avui vespre està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a la planta de Sant Reus.
Arribaran al port de Palma. Aquesta pròxima matinada desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions diaris procedents de l'abocador de Canaputxa. Aquests fems seran després incinerats.
I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Segon incendi forestal a Eivissa en poc més de 24 hores. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Una trentena de persones va haver de ser desallotjada ahir per precaució per un foc que finalment va cremar una hectàrea de massa forestal entre Sant Agustí i Cala de Bou a l'altura del restaurant Sasso. Cada moment es desconeixen les causes que el varen originar.
I a Mallorca el Consell netejarà més de 140 hectàrees a tota la serra de Tramuntana. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà a través del pla de sanejament forestal del govern per reduir el risc d'incendis. Les actuacions van començar a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees i també a l'Aró.
I a Menorca, la platja de Punta Prima, a Sant Lluís, s'ha tancat una zona en haver-se detectat un possible niu de tortuga marina. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La mesura presa amb el Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears es mantindrà durant els 60 dies que dura la incubació. S'ha instal·lat un tancat de precaució per protegir un possible niu de tortuga babaua després que una femella hi sortís a nidificar la matinada del 13 de juliol. De moment no s'han localitzat ous, tot i que no es descarta que n'hi hagi, motiu pel qual s'ha protegit l'entorn.
I ara són les 8:32 minuts, parlant d'economia.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Perquè Palma va acollir ahir la presentació de l'informe Fènix. Es tracta d'un document de més de 120 pàgines elaborat per 7 economistes, en principi centrat en l'economia catalana, amb l'objectiu d'explicar la pèrdua de productivitat i el creixement molt lent del PIB per càpita, però també estableix molts de paral·lelismes amb la situació de les Balears. Ahir, els economistes Guillem López Casasnovas, menorquí, i Miquel Puig es van centrar en aquesta presentació organitzada per l'Obra Cultural Balear en la mirada al model econòmic de les illes que fa aquest informe. Per això, ara tenim a l'altra banda del telèfon a Miquel Puig. Bon dia i benvingut a l'informatiu matí.
Bon dia i moltes gràcies.
Parlau d'una situació en què el celebrat gran creixement del PIB, de la producció agregada de tota l'economia, tapa una evolució molt més minsa del PIB per càpita. I això deix que passa a comunitats com ara Catalunya, les Balears, la Comunitat Valenciana, les Canàries, o també a països com Andorra. Què tenen en comú aquests territoris perquè es produeixi aquest fet?
Bueno, el que tenen en comú és que tenen una economia que, en bona part, en el cas de Balears, molt més que Catalunya, es basa en la creació de llocs de treball poc remunerats. I això, que durant 50 anys, la segona meitat del segle XX, doncs va ser positiu, des de l'any 2000 aproximadament, és negatiu, perquè és un creixement molt gran de l'economia que es tradueix només en més gent, més població, per tant, més pressió sobre els mitjans, sobre els serveis públics, més pressió sobre l'habitatge, però quan tu mires la millora del PIB per càpita, és a dir, a quant toca la població, el creixement d'aquests últims 25 anys ha estat pràcticament nul.
D'alguna manera, afirmeu que els sectors més productius, com el cas de la indústria química a Catalunya, han de finançar la manca de rendibilitat d'aquells menys productius. Ens podríeu posar exemples de com es produeix aquesta transferència d'uns sectors a altres?
Sí, això passa a totes les economies. Totes les economies que tinguin un estat del benestar molt potent, com és el cas d'Espanya i, en general, d'Europa Occidental, és a dir, un estat del benestar vol dir que tots els ciutadans, amb independència de la seva situació, tenen dret a la mateixa escola, a la mateixa CAP, al mateix hospital, a la mateixa pensió mínima, la mateixa subsidi en el cas d'invalidesa, etc, etc, però al mateix temps la contribució, el que es paga, és proporcional, és a dir, és progressiu, és a dir, els que guanyen més paguen més. Per tant, qualsevol persona que tingui pocs ingressos al llarg de la seva vida és un beneficiari net, és a dir, aporta menys que el que acaba costant. De la mateixa manera que els que guanyen molt, doncs són persones que al final de la seva vida hauran aportat més que el que hauran rebut. Això és el sistema que tenim, és un sistema solidari, és un sistema del que en general estem molt orgullosos. Ara, quan tu tens una economia que s'especialitza a crear llocs de treball poc remunerats i ho fa sobretot a base d'immigració, portant gent, òbviament aquestes economies estan desequilibrant el sistema, estan posant en tensió els serveis públics i el sistema i l'habitatge, que és el que està passant en totes aquestes economies que vostè acaba de descriure.
I què ha passat aquest segle XXI? Quines diferències hi ha hagut? Perquè, per exemple, en el cas de Balears, durant la segona meitat del segle XX, el sector turístic va produir un gran creixement del PIB per càpita.
Es va convertir
en un dels territoris amb un PIB més per càpita més elevat de tot l'Estat. En canvi, sembla que a partir del segle XXI ja no es produeix aquest creixement del PIB per càpita. Quina diferència hi ha hagut? Quin canvi hi ha hagut en aquest segle XXI perquè es produeixi aquest gran canvi?
Bueno, en primer lloc, sobretot fonamentalment, és que el turisme s'ha degradat. El model turístic s'ha degradat. Pensi que en el cas concret de Balears, tot el creixement de la capacitat turística, de fet, durant el segle XXI, el turisme a Balears ha crescut moltíssim, ha passat més o menys de 10 milions de turistes estrangers a 15 milions de turistes estrangers. És un creixement bàrbar. És veritat que en el segle XXI les estades són més curtes, per tant, el creixement no és tan gran com sembla, però és un creixement enorme. Ara bé, aquest creixement ha estat protagonitzat per habitatges d'ús turístic, que és un habitatge que genera menys recursos que el turisme hoteler o el turisme, podríem dir, d'apartament turístic, no? Jo penso que aquesta és la gran clau. Tot i que en l'informe Fènix aquest punt no l'estudiem perquè és un informe dedicat a Catalunya, no dedicat a Balears. Però jo diria que és claríssim. Tot el creixement del turisme a Balears en el segle XXI ha estat protagonitzat per la transformació d'habitatge en habitatge d'ús turístic.
La manca d'un habitatge a preus assequibles, ja sigui a Balears com també a moltes bandes de Catalunya, com a Barcelona, també està relacionada amb aquest model de creixement?
Òbviament. A veure, no és... En el cas de Catalunya no és l'únic cas. En el cas de Catalunya tenim tres factors. En el cas de Barcelona, de l'àrea metropolitana, que són els turistes, els expatriats i els estudiants estrangers. Aquests són els tres, diguem-ne, persones que venen aquí i que han de dormir, no? I després, evidentment, els immigrants que venen per atendre a tots aquests, no? Tant els turistes com els expatriats, com els estudiants, els quals també han de dormir, no? Aquests són els factors que han desencadenat aquest tema. Òbviament, a Balears és sobretot el turisme, però també gent que va a viure a Balears, no? Tota aquesta gent ha de dormir en algun lloc i gent i porten immigrants per atendre'ls. Aquesta és la clau, no? Evidentment, si aquests immigrants fossin remunerats d'una manera que els hi permetés adquirir una, vull dir, diguem-ne, trobar un habitatge, etc, etc, bueno, doncs el problema no seria tan greu, no? Perquè altres coses generarien impostos que permetrien indirectament finançar la sanitat i l'ensenyament al que tenen dret, no? Però si aquestes persones no són remunerades d'una manera, doncs, prou gran, doncs es produeix un desequilibri, que és el que nota la gent quan diu, bueno, jo guanyo potser el mateix que guanyava fa 25 anys, però els pisos són molt més cars i els serveis públics s'han deteriorat.
Quines mesures assenyala l'informe Fènix per intentar crear nous patrons de creixement, per canviar aquesta tendència?
Bueno, el més obvi és que s'ha d'aturar el creixement de la creació de llocs de treball poc remunerats. Això és la clau. En el cas del turisme, evidentment, en el cas de Balears, en el cas del turisme, òbviament això passa per frenar el creixement de places turístiques i, si és possible, reduir-les. Evidentment, aquesta és la clau. A partir d'aquí, nosaltres també proposem una cosa que no està en mans ni dels ajuntaments ni de la Comunitat Balear, que és l'increment del salari mínim interprofessional. Nosaltres diem, mentre Espanya estigui creant tants llocs de treball que necessita portar de fora, senyal que els salaris són baixos. Els salaris haurien de ser més alts, perquè els empresaris reben un senyal equivocat. Els empresaris, en realitat, el sistema, l'economia, els hi està dient que poden contractar treballadors per poc preu, barats. Però la veritat és que a Espanya, en general a Europa Occidental, no hi ha treballadors barats, perquè els treballadors són cars. Els treballadors són cars perquè, si es posen mal, els poden anar al CAP, poden anar a l'hospital, tenen dret a enviar els seus fills a una escola pública, a una universitat pública. Si prenen mal, la societat s'ocuparà d'ells. Si queden invàlids, la societat s'ocuparà d'ells. I això és caríssim. Per tant, els treballadors no són barats. Però els empresaris reben un senyal equivocat, que és que els poden contractar per un salari baix. I, per tant, als empresaris se'ls ha de dir la veritat. I la veritat és que els treballadors són cars. I aquesta veritat se'ls diu amb el salari mínim interprofessional, que hauria de ser més alt.
Miquel Puig, economista, membre de l'equip redactor d'aquest informe Fènix, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:42. I avui també destacam una notícia important en la crònica estatal, i és que l'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació a David Sánchez, que és germà del president del govern central, Pedro Sánchez, per un delicte de prevaricació administrativa. El tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contractació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'Oficina d'Arts Escèniques.
Durant aquests 9 anys no podrà ocupar cap lloc de treball que depengui de cap administració pública per aquest mateix cas. L'exsecretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha rebut una condemna de 18 anys d'inhabilitació. La justícia el considera autor de 2 delictes de prevaricació per contractar de manera irregular el germà de Pedro Sánchez i un amic d'aquest, Luis Carrero.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu Elma Saiz ha dit que el govern confia que les instàncies judicials superiors confirmin la innocència de David Sánchez.
Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
Per la seva banda, el socialista Patxi López ha titllat la condemna de barbaritat. En canvi, els populars demanen la dimissió de Pedro Sánchez i recorden que ningú està per damunt la llei. És Esther Muñoz i Patxi López.
Me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez.
Primera vez en democracia un presidente del gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas. de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia.
La sentència ara es pot recórrer.
I a la crònica internacional continua l'escalada militar entre Teheran i Washington. Aquesta matinada, els Estats Units han complert una nova ronda d'atacs contra l'Iran, especialment al voltant de l'estret d'Hormuz, i han anunciat un bloqueig als ports i a les zones costaneres del país persa. Per la seva banda, l'Iran ha anunciat un nou bombardeig amb drons contra bases americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els atacs contra l'Iran continuaran fins que ell digui basta i a més. S'ha assegurat que incrementarà la seva duresa fins que l'Iran s'assegui a la taula de negociació. La setmana que ve tacarem les centrals elèctriques, després toca enderrocar tots els ponts i deixarem fora de servei totes les centrals elèctriques del país, ha dit Donald Trump en una entrevista a la cadena Fox News. Tot això quan acaben de conèixer que els Estats Units han sancionat a més de 50 persones, empreses i vaixells lligats a una xarxa d'aportació de petroli iranià.
Així arribarem a les 8:45. Ara comencen 10 minuts dedicats a la informació de proximitat, a les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell Insular netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra Tramuntana per reduir el risc d'incendis. Les actuacions han començat a Formentor i ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees, i també a l'Aro. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues, continuem en aquestes hores amb bastanta tranquil·litat a les carreteres. Només trobem retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca, s'enllaç en Sevilla de Cintura. També a l'entrada a Palma, a l'espai marítim, venint des de l'autopista d'Andrac, també trobaran petites retencions. Ara fa poc, també ha hagut un vehicle que ha degut una petita topada un poc antes d'arribar a Camp Blau, en sentit cap a Andrac, el vehicle està retirat, està resvorant, no està provocant retencions, però per precaució se circulen per aquest punt. És tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Víctor Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. Del Consell de Mallorca netejarà més de 140 hectàrees a tota la Serra de Tramuntana a través del Pla de Sanejament Forestal del Govern per reduir el risc d'incendis. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Les actuacions varen començar a Formentor, ara continuen a la zona de Bunyola, on es faran netes 4 hectàrees, i també a l'Aro. El president Llorenç Galmés fa una crida als ciutadans i visitants de Mallorca perquè extremin les precaucions durant els mesos d'estiu davant les altes temperatures i la manca de pluges.
Aconseguirem amb aquesta ajuda fer net més de 140 hectàrees de tota la Serra de Tramuntana. Tinguem present que la Serra de Tramuntana representa el 22% del nostre territori. Pràcticament actuarem a tots els municipis de la Serra.
Ara les tasques de neteja se centren a l'Aro i a una part de la comuna de Bunyola, a les urbanitzacions d'Escocons, cap al conegut com a Comallà de la Cuina. La batllessa de Bunyola és Marian Serralta.
Aquí se fa una intervenció, com han dit, serà de 4 hectàrees i s'ha separat, s'ha fet net a de vora les cases, a de vora unes cases que estan ficades ben dins la nostra comuna, i també gràcies a aquest camí que se farà net, que arribarà a la cuina, si qualque dia hi ha qualque emergència, això serà més accessible poder accedir a la comuna.
Per dur a terme aquesta neteja i el sanejament, el Consell disposa d'1,8 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. En concret, a Bunyola s'hi han destinat 60.000 euros.
D'altra banda, el Consell Insular també ha adjudicat un nou estudi de càrrega per determinar el màxim de vehicles que pot assumir l'illa. D'acord amb la llei d'entramitació, al Parlament el termini previst és de 3 mesos.
La institució destaca que aquest informe és una peça clau per al desenvolupament de la futura normativa que regularà l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'estiu que ve, d'acord amb la proposició de llei aprovada pel ple del Consell de Mallorca el passat 5 de juny. Les aportacions d'aquest estudi seran les que actualitzaran per fixar els màxims anuals o bianuals mitjançant un acord de ple del Consell. L'estudi establirà els criteris tècnics que serviran per fixar el nombre màxim de vehicles que podrà accedir a l'illa a través dels ports, així com el límit de cotxes de lloguer.
Més qüestions. La Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha aprovat un nou projecte per a la renovació del bar Pesquero situat al Moll Vell. El projecte de reforma anterior havia generat polèmica pel seu impacte sobre el paisatge del centre històric.
L'Ajuntament havia emès un informe desfavorable en considerar que la gran pèrgola de fusta prevista causava una distorsió visual en l'entorn patrimonial tan sensible com el de la Llotja, el Consolat de Mar i la Seu. També Arcan havia demanat la retirada perquè considerava que la nova estructura era desproporcionada i competia amb aquests edificis emblemàtics. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, assegura a la comissió que no hi ha hagut unanimitat, però la nova proposta ha tirat finalment endavant perquè, a parer seu, aquesta vegada sí que s'adequa a l'entorn.
Es un proyecto que no rebasa ni en un milímetro el existente en cuanto a ocupación de espacio, y es una propuesta arquitectónica que, en nuestra opinión, mejora tanto la visual de la que se propuso de manera inicial, que era mucho más impactante, y además con las discrepancias habituales de los miembros de la comisión, pero en cualquier caso mejora el proyecto inicial.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma sumarà un centenar de nous habitatges amb l'autorització de diversos canvis d'ús de locals i oficines i amb la concessió de la llicència de primera ocupació d'un bloc de pisos a Sant Gotleu.
A més, la Gerència d'Urbanisme també ha decidit iniciar els tràmits per confeccionar una nova ordenança que haurà de regular els entorns urbans. L'actual data de l'any 1985. Fidalgo ha defensat que la renovació de la normativa és necessària per adaptar-se, entre altres coses, al canvi climàtic.
Palma debe planificar pensando en las próximas décadas y dejar una ciudad preparada para temperaturas cada vez más elevadas, episodios eventuales de lluvias intensas, mayor demanda de espacios verdes.
La nova ordenança cerca que la ciutat sigui més accessible, que els vianants, diu, siguin la prioritat i que els espais públics puguin ser còmodes.
Per la mare de l'Ajuntament de Calvià, que ha firmat un protocol amb Malià Hotels i Veolia per mesurar i certificar l'impacte positiu de la reutilització de l'aigua en el sector turístic. L'objectiu és convertir aquest model en una referència per a altres destinacions turístiques del Mediterrani.
El projecte analitzarà l'ús de l'aigua regenerada a l'hotel de Mà Gran Malià d'Illetes per demostrar mitjançant indicadors verificables l'estalvi d'aigua de primer ús i els beneficis ambientals derivats d'aquesta pràctica. Una manera de mesurar l'impacte positiu que té la reutilització d'aigua regenerada en la reducció de la petjada hídrica del sector turístic. Gabriel Escarré és el president de Malià.
Básicamente es que los créditos que obtenemos por la reutilización del agua en el riego de los jardines del Meliá de Mar en Illetas, destinarlos íntegramente, monetizarlos en la recuperación de los humedales de Magaluf. Con lo cual nos sentimos muy orgullosos.
La reutilització de l'aigua regenerada permet reduir l'extracció de recursos hídrics convencionals i alliberar més volum d'aigua per al manteniment dels ecosistemes naturals del municipi, com seria el cas de l'aiguamoll de Magaluf, la conservació del qual depèn d'una gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics. El responsable territorial de Veolia és Narcís Barberana.
Representa también que tenemos que poner en valor aquellos ámbitos del municipio que son valores intangibles, pero que son muy reales, que están asociados a la biodiversidad y al bienestar de las personas también.
La iniciativa representa un pas decisiu en l'estratègia de resiliència hídrica de Calvià. Afavoreix, diuen, el treball desenvolupat per Calvià 2000 en la regeneració i reutilització d'aigües depurades, segons explica Juan Antonio Mangual, el Batle.
Una vez implementado y una vez puesto en marcha, nos va a permitir valorar, cuantificar y poder invitar a empresas privadas a invertir, no solo en Calviá, sino más adelante en toda la isla y en Baleares, va a permitir invertir en ahorro de agua.
També destacam que a la platja de Muro ja s'han acabat les tasques de millora de serveis públics després de la darrera actuació, que ha convertit l'espai en una zona més connectada. Aquesta està la tercera de les tres mesures subvencionades pel programa Next Generation de la Unió Europea i ha disposat d'un finançament de 145.000 euros.
Amb aquesta actuació s'han instal·lat càmeres de lectura de matrícules, sensors de contatges de persones i una plataforma que permet obtenir dades a temps real sobre l'ocupació d'aquesta platja. En total s'han invertit 3.500.000 euros a la zona de la platja de Muro, segons explica el batle Miquel Porqué.
La subvenció venia en tres eixos i cada un d'aquests eixos pues, s'anaven desenvolupant. En total, les subvencions que han destinat a platja de Muro en fons de l'engineeria pugen a 3.500.000 d'euros. Una és el carrer Arenes, que era una solarització amb plaques solars que pujava uns 750.000 euros. I l'altra banda era el carrer de la Mà, allà on s'ha fet la reurbanització, i això pujava aproximadament 1.500.000.
I el govern ha iniciat els treballs d'excavació de la fosa de Comellà a Fondo al municipi de Son Cervera, una actuació marcada en el cinquè pla de fosses.
La intervenció té com a objectiu localitzar, exhumar i identificar possibles víctimes de la Guerra Civil enterrades en aquest indret situat al costat del Puig de Son Corp, que és un dels principals escenaris de batalla de Mallorca de l'estiu del 39. La fossa de Comellà a Fondo es localitza a una finca privada als afores del nucli urbà i la seva existència s'ha pogut documentar gràcies als testimonis i recollits durant els treballs de recerca del quart pla de fosses.
Arribem així a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, vos feim una proposta. Avui, dia després de la classificació d'Espanya a la final del Mundial, entre el futbol i la cultura.
Si te vas, se me va a ser muy tarde.
Aquest que sentim ha encunyat alguns dels èxits més escoltats i ballats de les pistes en els primers anys 2000, Scotty, i amb aquest Antes que ver el sol va rompre les llistes d'èxits dels dos costats de l'Atlàntic. Ara torna a Espanya i en concret ha triat Mallorca per fer un concert que coincideix, a més, ell que és argentí, amb la semifinal del Mundial que jugarà la selecció d'aquest país amb Anglaterra. Serà avui el gremi.
De manera que la nit es planteja d'aquesta manera, i això que no sabien de forma anticipada que l'Argentina arribaria a la darrera fase classificatòria. Per això es projectarà el partit a la pantalla gegant, ja ho varen fer amb el partit d'Espanya, i en acabar començarà el concert de Coti. El programador de la sala, Pau Forner, explicava que passi el que passi el partit, el concert servirà per posar-hi remei.
Coti estarà tocant una velada muy especial, sobretot per al públic argentino, porque vamos a televisar el fútbol, estamos en época de mundial y el fútbol manda estos días, entonces se podrá ver el Argentina-Inglaterra y luego el concierto de Coti, en lo que será una gran celebración probablemente si Argentina gana, y si no, pues será un bálsamo, ¿no? Porque al final la música nos acompaña en los buenos y en los malos momentos.
Un plantejament que segur que no serà rat. Mai és una errada anar a veure un concert d'aquest compositor que va fer feina amb tanta gent d'Iberoamèrica i també d'Espanya després. Per tant, si vos interessa, haureu de fer via perquè ja queden moltes poquetes entrades.
No sé què faria sense el meu jardí, amb ses pantalles al cove pel motí.
I la Catedral de Mallorca ha publicat el llibre Margalida i Antoni Gaudí. Així vol acostar als infants l'empremta del mític arquitecte d'Antoni Gaudí a la Catedral de Mallorca, Neus Pericàs.
El llibre explica l'aventura que viu una Margalida en la seva darrera visita a la seu amb l'escola. Retrocedeix en el temps fins al moment que Antoni Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral entre 1902 i 1915. Acompanyada per l'arquitecte català, descobreix el secret de la seu. Ho explica la tècnica de gestió cultural de la catedral, Marta de Castro.
Realment hi ha ve poc entusiasmat, que a vegades també ens poden trobar aquest tipus de públic, i també el que ens passa sempre, acaben enamorant-se de la nostra catedral.
Aquest conte és una proposta lúdica i educativa il·lustrada per Flàvia Gargiulo, amb text de Miguel Anómalo, per acostar als infants la intervenció de Gaudí al temple. Escoltam la il·lustradora.
Quizá me quedaría con el baldaquino, porque al final lo he dibujado como 3 veces o 4, y luego tener acceso a la parte del mural cerámico, poderme fijar en las hojas de las ramas de olivo, que son de colores.
De Castro menciona que el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i als col·legis i instituts que visitin la Seu.
Tenim el conte com una eina a les nostres visites per fer arribar tota la reforma i tots aquests personatges en el públic infantil, sobretot d'educació infantil i d'educació primària.
La publicació s'ha fet en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears. El seu director, Andreu Villalonga, destaca com l'objectiu del conte ha estat respondre a la finalitat històrica de la Seu.
Intentar vigilar que el producte final respongués a la fidelitat històrica i cultural de la Seu.
Aquest conte forma part de les iniciatives impulsades pel capítol de la catedral amb motiu de l'any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
Hem arribat a les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest dimecres. Incident aquesta matinada a l'aeroport de Gatwick, que és el segon més transitat del Regne Unit, després de l'aterratge d'emergència d'un vol procedent de Palma. L'avió ha aterrat i ha quedat bloquejat, cosa que ha obligat a tancar les pistes durant una hora. 14 vols han hagut de ser desviats a altres aeròdroms. 9 d'ells han hagut de declarar l'emergència per manca de combustible.
Tot s'ha produït quan un British Airways, que havia partit des de Palma precisament cap a Londres, ha patit una incidència a l'hora d'aterrar. Ho ha pogut fer, però ha quedat bloquejant la pista i ha hagut de ser atès pels serveis d'emergència de l'aeroport. Finalment, ha hagut de ser transportat mecànicament cap a la terminal i l'aeroport ha pogut reprendre així les seves operacions i ara ja opera amb normalitat. De moment, es desconeix la causa d'aquesta incidència tècnica.
I l'endemà de la presentació de l'informe Fènix, que alerta que el model econòmic actual redueix la productivitat, avui en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'economista Miquel Puig ha avisat de les derivades de la degradació, diu, del model turístic. El també autor de